Molt bona tarda. El 74,5% dels santcugatencs preguntats per l'Observatori Sociològic, l'enquesta semestral de l'Ajuntament, manifesta que se sent segur al seu domicili. A l'hora de puntuar la sensació de seguretat, la nota mitjana és del 7,4, una puntuació lleugerament inferior al 7,5 del gener de 2023. L'enquesta realitzada a un miler de persones durant la segona quinzena de gener concreta que el 44,4% de la ciutadania se sent segura, el 30,1% diu estar molt segura i el 15,5% posa un regular aquesta percepció. Els que se senten poc o gens segurs sumen el 9,5% dels enquestats. És dimarts 2 d'abril de 2024 i també és notícia que l'Ajuntament ha començat els treballs anuals de manteniment de les franges de protecció de les urbanitzacions. L'objectiu d'aquests és disminuir el risc d'incendis forestals. Així mateix, el consistori recorda a les persones propietàries de parcel·les l'obligació de mantenir les parcel·les netes. Així mateix, remarca que els treballs de desbrossada mecànica estan prohibits en època de màxim risc d'incendi que se situa entre maig i octubre. A més, des del 15 de març i fins al 15 d'octubre no es pot encendre cap foc en terrenys forestals. Moventia ha renovat l'acord de col·laboració amb la Fundació Esclerosi Múltiple per a la millora de la mobilitat de les persones que pateixen aquesta afecció. L'empresa santcugatenca continuarà treballant en el projecte multicèntric que té per objectiu millorar l'atenció domiciliària i la mobilitat. L'Ajuntament ha ampliat el termini per sol·licitar les parades de Sant Jordi fins avui mateix, 2 d'abril. La petició es pot fer a través del tràmit habilitat per l'Ajuntament a la seva web, santcugat.cat. En cas de ser una entitat qui fa la sol·licitud, és necessari que aquesta estigui inscrita prèviament al registre d'entitats. També podran posar parada els comerços dedicats a la venda de flors i llibres, els centres educatius, així com els partits polítics. No poden participar parades d'alimentació. I en esports destaquem que el júnior femení ha perdut la final de consolació de l'EHL contra l'Echte dels Països Baixos per 3-2 després d'un bon partit marcat per la poca eficàcia en els penals córner de les santcugatenques. Les de Guille Carnicer han anat sempre a remolc de l'Echte, un equip ple de jugadores internacionals, però mai han estat fora del partit. Fins i tot en els minuts finals, amb 3-2, Vidosa ha enviat un penal córner al pal que hauria dut el partit a la tanda de shootouts. Res més per ara. La informació torna d'aquí a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 i 3 minuts reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Informació de servei, comencem pel trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs en general, i com és habitual a aquesta hora, parlem de calma en aquesta xarxa viària. Només comentem alguns problemes a l'extrem nord de la ciutat de Barcelona entrant pel nus de la Trinitat des de les autopistes que baixen des del Vallès. Fa estona hi havia un vehicle avariat a tocar del nus que tallava carril d'entrada a Barcelona. Ara, en principi, ja està retirat, però encara hi ha aturades d'uns 3 quilòmetres aproximadament, tant a l'autopista C33 com a la C58 entre Montcada i el nus de la Trinitat, com et deia, d'entrada a Barcelona. De moment, poca cosa més. A la resta de la xarxa viària, circulació còmoda i fluida.
Perfecte, moltes gràcies, Roger. Bona tarda.
Igualment, a reveure.
I pel que fa al transport públic, anem al Transmet. Daniel Cáceres, bona tarda.
Doncs en aquests moments podem parlar d'un dimarts de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa. Així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La Volta Ciclista a Catalunya és una de les competicions ciclistes més antigues d'Espanya, només superada per la Volta a Tarragona. Va néixer el 1911 i enguany s'ha complert, han complert 113 anys, fins i tot és més veterana que la Vuelta a Espanya. De fet, la importància d'aquesta competició és important a nivell internacional perquè també és de les més longeves després de les dues grans, és a dir, el Tour de França i el Giro d'Itàlia. Bona prova de la seva rellevància és el cartell de cada any. Enguany, el guanyador ha estat el millor ciclista del món actualment, en Tadej Pogačar. Anem a conèixer més detalls i interioritats d'aquesta prova centenària de la mà del seu president, el pretenc Rubén Peris, un home vinculat sempre al ciclisme. Marxem, doncs, cap al Prat Ràdio. Míriam Roures, bona tarda.
Doncs bona tarda, Carme. Avui coneixerem una mica més a fons la figura del president de la Volta Ciclista a Catalunya i la seva també vinculació una mica amb la ciutat del Prat, Rubén Peris. Molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
Suposo que ara ja més relaxat, no? Un cop ja acabada la Volta.
Sí, una mica més relaxat, però com que el 7, 8 i 9 de juny tenim la Volta Femenina, doncs si ens hem relaxat aquests dies de...
Són unes minivacances per tornar-hi. No?
Ah, això mateix, això mateix. A partir d'allà, de fet, ja estem treballant-hi amb la Volta Femenina i amb la Volta Masculina de l'any vinent. Mm. És acabar una i començar una altra.
Per tant, al juny tindrem la Revolta, que és aquesta versió femenina que fa uns anys també va sorgir, també era molt important, no?
Sí, li hem canviat de nom...
Entrar-hi en el ciclisme femení.
Sí, sí, li hem canviat de nom, o sigui, deixa de dir-se Revolta i passa a ser Volta Ciclista Catalunya.
Molt bé.
Perquè, a més, passem d'un dia a tres, i la nostra idea, doncs, ja vam dir que la fèiem pensant en fer-la créixer, i seguim pensant en fer-la créixer, no només de categoria dintre del calendari internacional, sinó també fent-la créixer de dies.
I que s'assembli, no?, cada vegada més també a la Volta Ciclista,
exacte,
no?, i que tingui la seva versió... femenina.
Exacte, per això li diem Volta Ciclista Catalunya, igual que la masculina i la femenina.
Per tant, jo t'anava a preguntar ara, setmana intensa la de la competició de la Volta, però clar, ara mateix ja esteu pensant en la següent, que sí, a la Volta Femenina i que sí, la següent edició.
Sí,
us deixa poc marge de relax, no?
Sí, perquè passa també una cosa, i és que bé, és veritat que la setmana de la Volta és molt, molt intensa, però ja durant la Volta et trobes amb ciutats que et diuen, escolta, i l'any que ve m'agradaria que hi tornessin, o ciutats, poblacions que venen a veure de què es tracta, escolta, això m'agrada molt, l'any que ve podem parlar-ne. O sigui que ja tenim coses lligades pel 26 i fins i tot alguna cosa pel 27. O sigui que ara és més veritat que ara és més treballada despatx, treballada d'estudiar, treballada reunions, no tan intensament com la setmana de la Volta, que és molt, molt intensa.
Com la viu el president de la Volta, la setmana de la Volta?
Amb molta intensitat, perquè s'està pendent de moltíssimes coses, però la veritat és que tinc un equip de treball del qual estic molt, molt orgullós, amb la tranquil·litat de que tinc companys de que ens ajuden a tirar tot això endavant.
Vostè va a cada etapa, no? Comença Sant Feliu de Guíxols, no?, que comença la Volta. Se'n va allà, primer dia, se'n va el segon dia a on passa, no?, i fa el que és recorregut amb els ciclistes.
Sí, sí, sí. No, nosaltres, la Volta comença un dilluns, doncs diumenge al dematí i anem a Sant Feliu, muntem el que se'n diu l'oficina permanent, on està la sala de premsa i on estan els nostres despatxos per treballar, i aquell diumenge és el dia que fem les reunions amb els directors d'equip, amb seguretat, amb conductors, etc etc. Però a partir que comença la Volta, doncs tots viatgem amb la càpsula de la Volta, és a dir...
Això es trasllada, no?
Sí, 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 qui dona la sortida a la cursa sóc jo mateix. A partir d'aquell moment el control de la cursa passa a ser dels comissaris, dels àrbitres i del Servei Català de Trànsit i dels Mossos d'Esquadra, però tot el que és la part esportiva i la part organitzativa sí que depèn directament de nosaltres, de l'organització a la Volta. I per això jo faig tot el recorregut i qui dic jo, tots els companys de l'organització anem fent tot el recorregut i dormíem a cada població final, el dia següent seguim. O sigui que jo vaig marxar del Prat el diumenge al matí i vaig tornar el diumenge següent a la tarda.
És una setmana bonica?
Sí, l'altre dia...
Traient tot l'estrès que comporta,
sí, és bonica. L'altre dia una persona em deia, la pateixes o la gaudeixes? Les dues coses. Però és molt bonic, la veritat és que és molt bonic. A més, ho fem perquè ens agrada. O sigui, la majoria de l'organització, el que és l'organització, som voluntaris, som aficionats a això. És veritat que tenim una petita estructura professional a la volta, bé és veritat que tot el muntatge ho fan empreses professionals, però el que és la part esportiva, decidir el recorregut, tot això ho fem nosaltres, que som aficionats.
Estem parlant que durant una setmana recorreu la geografia catalana amb el que comporta logísticament per també la ciutadania tot això. O sigui, déu-n'hi-do, la de coses que heu de tenir sempre en compte perquè tot surti bé, no?
Sí, sí, és molt difícil. No ens hem d'enganyar, és molt difícil, és molt complicat per això, perquè ens movem. O sigui, organitzar un esdeveniment en un lloc tancat és molt difícil també, està clar. Però clar, ho tens en un lloc tancat. Nosaltres ens anem movent. Aleshores, tens una sèrie d'afectacions tremendes. I aquí, doncs, nosaltres planifiquem sobre el paper la volta, l'anem a fer amb cotxe com a mínim una o dues vegades abans, preparem la documentació i aleshores la presentem al Servei Català de Trànsit. El Servei Català de Trànsit la valida, Mossos d'Esquadra la validen, i després, abans de la volta, uns dies abans, tornem a fer tot el recorregut per si hi hagués alguna cosa. Clar, això què significa? Que en el moment que tu envies la documentació al Servei Català de Trànsit, també nosaltres enviem una carta a totes les poblacions per on passa la volta, dient, escolti'm, el dia tal, entre tal hora i tal hora, perquè clar, això no és una matemàtica exacta, entre tal hora i tal hora passarà la Volta Ciclista a Catalunya. Què passa aleshores? Que hi ha poblacions que et contesten i diuen, escolti, és que aquell dia al carrer per on vostè vol passar hi haurà obres, o aquell dia hi ha mercat, o aquell dia hi ha el que sigui. Llavors has de buscar una alternativa d'acord amb els ajuntaments, està clar. Hi ha una col·laboració total amb tots els estaments. Ara, sí que és veritat que és molt complexa, és com el tema de la retransmissió televisiva. La retransmissió televisiva d'un partit de futbol, un partit de handball, de bàsquet, des d'un pavelló, què necessita? Doncs les càmeres que sigui fixes a dintre, a fora una unitat mòbil amb una parabòlica que canvia la senyal. Nosaltres no, nosaltres portem unes motos, que són les que capten la imatge. Aquesta imatge va a un helicòpter, d'un helicòpter va a un avió, d'un avió va a un satèl·lit, i d'un satèl·lit va al camió de producció. I el camió de producció és qui torna a enviar les imatges. És molt complexa i a la vegada molt car, també.
Déu-n'hi-do, eh? Per una prova que és una de les proves centenàries i que és una de les proves importants del calendari internacional de ciclisme. Aquest any ha estat més difícil?
No.
Esteu contents amb la Volta molt, 2024?
Molt contents, estem molt satisfets. Tots els inputs que vaig rebent doncs, són satisfactoris. Bé, és veritat que hi ha coses que s'han de millorar, sempre s'ha d'anar pensant en el futur, sempre s'ha d'anar pensant en les coses, fer-les millor, però això ens ho quedem per nosaltres i de portes en fora anar tot molt bé, i de portes en dintre doncs ara tindrem les reunions post-volta per veure què ha anat bé, què no ha anat bé i anar-ho arreglant.
Romé Peris porta molts anys sent president de la Volta Ciclista. De fet, fins al 2029 hi continuarà, no? Perquè va revalidar el mandat a les últimes eleccions. Ha conegut moltes voltes ciclistes, no?
Moltes. Jo en soc el màxim responsable, el president, des del 2004, però l'organització sí des de l'any 83. Excepte 4 anys que no vaig ser-hi, des del 83 que sí que l'organització. I no només la Volta Ciclista a Catalunya, el ciclisme ha canviat molt. El ciclisme ha evolucionat molt. El ciclisme té ara, en aquest moment, molta rigorositat, té molta serietat, hi ha molts controls, hi ha molta vigilància, en tots els aspectes, eh? No només amb el tema mèdic, sinó amb el tema econòmic, amb tots els temes. Bé, si volíem en el seu moment que el ciclisme fos un esport de nivell, el teníem que equiparar als esports de nivell. I el ciclisme avui dia està molt, molt, molt alt i la prova és de que les grans proves no hi ha escàndols, no hi ha... Sempre hi ha alguna cosa, no? Però normalment el ciclisme està a un nivell molt elevat.
Com arriba la volta, vostè? Perquè ja comenta que des del 80 i algo també estava en l'organització, arriba com a president de l'agrupació de la Volta el 2004, però què li arriba per ficar-s'hi a dins?
Quan jo era petit, al meu pare li agradava molt l'esport i ens portava els meus germans i a mi a veure molts esports. Jo n'he vist molts esports i diferents, vull dir, estem parlant de fa molts anys, eh? Aleshores, del ciclisme em va captivar el fet de que estaves molt a prop del corredor. O sigui, anaves amb una sortida d'una etapa d'alguna prova i estaves amb els corredors, parlaves amb els corredors, et feies fotos, demanaves autògrafos. I pel que sigui, em va captar molt el ciclisme. Però ja dic que n'he vist de tot tipus d'esports, molts, però el ciclisme em va captar per això, per la proximitat.
No sé si l'esforç que requereix el ciclisme també acaba captivant. No és el mateix un jugador de futbol que juga un partit de 90 minuts que un ciclista que fa una etapa de 600, de sí. 200 i 400 quilòmetres, que fa 6 hores sobre una bicicleta i que a vegades plou i a vegades fa molta calor.
I a vegades fa molt de vent, que és el pitjor que hi ha. El pitjor que hi ha és el vent. Sí, la veritat és que jo sempre dic una cosa, i és que els ciclistes, l'etapa de 200 quilòmetres, de 180 quilòmetres, digue els quilòmetres que vulguis, la fa del primer a l'últim. Amb una diferència, el primer lluita per guanyar, però és que l'últim lluita per no arribar fora de control. I es pateix molt a darrere, eh? Quan no tens forces i veus que t'estàs quedant, perquè hi ha un tope, no, no pots fer l'etapa en 14 hores. O sigui, nosaltres marquem un percentatge que d'acord amb el temps del primer d'arribar a l'últim. I això és molt dur, eh? I els quilòmetres els fan tots els mateixos. No vull que se'm malinterpreti, però quantes i quantes vegades veiem o llegim, o escoltem, que en un partit de futbol es diu que tal o qual jugador no se l'ha vist, s'ha estat pel mig del camp i no se l'ha vist. Vull dir, el futbol té el seu mèrit, eh? faltaria més. Però sí que hi ha moments que pares i que agafes aire. El ciclista ha d'anar pedalant constantment. Sí. Jo, per mi, a mi és que m'agrada, no?, però és un dels esports, no dir el més dur, però potser dels més durs que hi ha.
La Volta, a més, seguim reivindicant-la perquè és la prova competició esportiva, competició de ciclisme per etapes, de les més antigues de tota Espanya. Només la supera la Volta de Tarragona, de les més antigues també a nivell internacional. D'això també dona la seva importància a nivell internacional, que està equiparada a les dues grans, com són el Tour i el Giro. Déu-n'hi-do, eh? El caché que té la Volta com a tal. Ja només per la història.
Sí, sí, o sigui, a més no hem d'oblidar que les tres per 14 són Tour, Giro i Volta a Catalunya. Bé, és veritat que la Volta a Tarragona es va fer, bé, és veritat que es va fer la Volta a Bèlgica, la Volta a Alemanya, però no, s'han deixat de fer. I la Volta a Tarragona va estar molts anys que no es feia, després s'ha tornat a recuperar amb ciclistes amateurs, però com a continuïtat són Tour, Giro i Volta. Home, això la veritat és que és una responsabilitat enorme i, d'altra banda, doncs el que deia abans, és molt complicat d'organitzar perquè has d'estar a nivell. Vull dir, arribar, bueno, amb un cop de força s'hi pot arribar, no? Però el que s'ha de fer és mantenir-se i mantenir-se a un nivell amb el que estem. Nosaltres, la Volta, forma part de l'estructura del World Tour, el que podem dir la Champions League del ciclisme mundial, del futbol, i els mateixos equips que corren el Tour de França, els 18 millors equips del món, obligatòriament tenen que córrer el Tour de França, el Giro, la Volta, la Itxúlia, o sigui que obligatòriament han de venir a córrer la nostra cursa. Clar, això també demana que tu organitzis i preparis la Volta de manera que et puguis mantindre aquest nivell, perquè ara quan s'acaba la Volta ve l'informe dels comissaris, l'informe dels corredors, l'informe dels equips. Clar, si fan informes negatius pots anar perdent la categoria, i el que no podem és perdre la categoria. D'altra banda, també hem de pensar que la Volta és, per no dir l'únic esdeveniment que ven país al món. O sigui, el ciclisme avui dia s'ha convertit en un aparador turístic. Nosaltres, quan fem el recorregut, a part de fer el recorregut físic, fem un recorregut històric. Nosaltres tenim un historiador que es diu Rafael Vallbona, que quan li donem el recorregut, i ell sobre aquest recorregut el treballa i explica totes les fites turístiques que hi ha. Després això passem al Departament de Cultura de la Generalitat, afegeixen això, i després nosaltres hi posem tots els punts GPS. Ho traduïm català, castellà, francès, anglès, i s'envia a totes les televisions del món. Aleshores, quan veiem que enfoquen un castell, una ermita, alguna cosa, i el locutor diu això és l'ermita tal, doncs a la vegada tot el món està parlant d'això. Per això dic que el ciclisme s'ha convertit en un gran aparador turístic.
Fa uns anys que també es va enamorar del Prat, no?
Bé, de
fet... Per la família.
De fet, qui es va enamorar del Prat va ser la meva filla, que es va enamorar d'un pretenc. O sigui, una de les meves filles va venir a fer pràctiques a l'esplai Sant Pere i Sant Pau. Aquí va conèixer un noi del Prat, s'hi van casar. I aleshores nosaltres sempre havíem pensat que el dia que jo em jubilés, doncs que marxaríem de viure a Barcelona. I juntament amb una altra filla que tinc, vam decidir venir a viure al Prat. I la veritat és que des del primer dia que vivim al Prat estem encantats de viure aquí, amb la qual tinc una filla casada aquí al Prat, tinc una altra filla que té un nen que viu al mateix edifici, a la mateixa casa que nosaltres, que la meva dona i jo, i tinc un fill que aquest sí que queda a Barcelona, però nosaltres estem tots encantats de viure aquí, sí. Molt, estic molt content.
Un potoló, a més?
Bueno, sóc un pollet, no? Sí, sí, un potoló, el cotxe el porto, sí, sí. No, estic encantat, de debò. Ho dic sense ànim de fer la pilota a ningú, vull dir, des del primer dia que vam viure aquí, que tenim tranquil·litat, la veritat és que estic molt, molt còmode. Tinc autobús, tinc el tren, tinc la línia 9 per anar a Barcelona. A mi m'agrada caminar i al Prat puc anar a quasi tot arreu a peu, o sigui que encantat.
I tant. Ara, per acabar, amb les ganes també d'unir una miqueta la seva passió per al ciclisme amb el Prat, aquest any ha estat a punt de tornar a passar per la volta per als carrers, a veure si tornem, no?
A mi m'agradaria molt, la veritat. Tu has dit abans que encara em queden uns anys. La veritat és que sí, em queden uns anys, però si tot va bé, no faré tota la legislatura, perquè vull dir, la meva idea era donar pas a gent jove, que està a la junta directiva de la Volta. Però sí que és veritat que em fa molta il·lusió poder passar pel Prat, perquè l'última vegada que vam passar jo no hi vivia, ara sí que i m'agradaria, sí. I és veritat, aquest any vam estar molt, molt, molt a punt, però per un tema logístic de seguretat, per això, i d'acord, també ho he de dir, d'acord amb l'Ajuntament, concretament jo em vaig reunir amb l'alcalde, amb el senyor Mijoler, i vam pensar que era millor no fer-ho, però l'any que ve sí que intentarem fer alguna cosa, per descomptat.
I tant que sí. Rubén Peris, director, president de la Volta Ciclista a Catalunya, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i ens veiem l'any que ve en la nova edició de la Volta.
Gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
En els últims temps s'ha viscut un augment dels casos de tosferina, una malaltia que afecta l'aparell respiratori. Per saber-ne més sobre aquesta afectació, avui parlem amb Maria José Cortés, que és directora del CAP Terrassa Nord. Molt bona tarda, Maria José.
Molt bona tarda.
També saludem el company Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, Maria José, hem definit així la tosferina com una afectació respiratòria, però si haguéssim d'aprofundir una mica més, Què podríem explicar per definir aquesta malaltia?
Bueno, pues lo que tú ya has dicho, ¿no? Es una malaltia que és una malaltia infecciosa que afecta les vies respiratòries i que a més és molt contagiosa, ¿no? I la seva peculiaritat és que té una tos violenta i incontrolable que pot durar setmanes o inclús mesos.
I què és el que la provoca?
Pues està causada per una bactèria que es diu Bordetella pertussis.
Únicament la qüestió és que el cos hagi rebut o hagi...
Sí,
hagi rebut aquesta bactèria per
bueno,
quedar afectat.
Que, clar, entra en contacte amb aquesta bactèria, la bactèria prolifera dintre de l'organisme, es va reproduint i va produint pues, lo que és la malaltia. Vale? Això és com moltes malalties víriques, no? Pues actua una mica de la mateixa manera.
I els símptomes es reconeixen de seguida o no?
Pues mira, no, perquè la tosferina el que té és que es caracteritza perquè té tres fases. Vale? Una primera fase seria aquella fase que és com un encostipat, que és la fase catarral, que el que pot tenir la persona és una miqueta de febre, una miqueta de tos seca, i que s'allarga una miqueta en el temps i que dura unes 2 setmanes. Però després d'aquesta fase, comencem una altra fase, que és la fase que anomenem paroxística, que és quan comença la tos, que va en augment, tant en freqüència com en gravetat, que és una tos molt intensa, que no et deixa agafar aire, que et deixa sense alè, que és de predomini, que empitjora per la nit, i que és tan intensa que et pot arribar a produir pues, nàusees, vòmits, sensació d'ofec i fins i tot esgotament després de la crisi de tos. No? És una fase que es pot prolongar fins a 6 setmanes i que si heu anat alguna vegada heu sentit parlar de la tos perruna, sí. Pues, ben bé, és aquesta tos. ¿Vale? Pot aparèixer aquell escridor o gall inspiratori. No? I és aquesta tos tan típica de la tosferina. I després, per acabar, tindríem la fase de convalescència, en la qual encara hi ha tos, però que cada cop va sent més paulatina, més progressiva, va marxant, no? Va desapareixent de mica en mica, però que pot allargar-se fins a 12 setmanes, aquesta fase de convalescència.
Déu-n'hi-do, si anem sumant totes les... Perdona, Sergi,
sí.
Però només que anéssim sumant totes les setmanes que ens estava dient la Maria José, sembla que sigui costós de deslliurar-se, no?, un cop agafes la bactèria i tens la tosferina.
Sí, bueno, això hem de pensar que seria una tosferina en la qual no hem diagnosticat i que no hem fet el tractament adequat, òbviament. Vale? Si fem un tractament adequat, pues això s'acaba abans, per sort, perquè si no ens allargaríem uns quants mesos de clínica.
Sí.
Aquesta tos que deia la Maria José, em deia a casa la tos de gos.
Sí, tal qual, és la tos aquesta de gos.
Sí. Maria José, una cosa, i per què estem immersos en aquest repunt? Ara se n'ha parlat molt més de la seva incidència, era una malaltia que se'n parlava ben poc. Què ha passat?
Bueno, realment les causes més probables és que la desaparició progressiva de la immunitat que proporciona la vacunació. L'eficàcia de la vacuna es va perdent amb el temps i és per això que fem dosis de recordatori de la vacuna. Però també hem de tenir present que hem viscut una pandèmia en la qual pues, moltes malalties van tenir una incidència molt més baixa del que era habitual perquè van fer unes mesures d'aïllament i perquè el mateix virus de la Covid el que feia és desplaçar altres microorganismes. No? I això ha fet que moltes malalties pues, baixessin la seva incidència. Què podem dir ara? Pues que ara estem tornant a el que és la normalitat.
I és preocupant aquest auge o no?
A veure, preocupant no. No és més preocupant d'agafar, detectar els casos i tractar-los. Mm-hmm. I sobretot aquelles persones que detectem, aïllar-les, perquè no vagin encomanant a altres persones.
Mm-hmm. I hi ha algun grup de població, no sé si una target o el que sigui, un perfil de persones que pot afectar principalment o que els hi pot afectar més o no?
No.
O ningú s'escapa.
Mira, és una malaltia que afecta sí, ningú s'escapa, que afecta a totes les edats. Sí que és veritat que són més vulnerables als menors d'un any i que, clar, són més susceptibles doncs, aquells nens que estan a l'escola doncs, que estan en un ambient en el qual el contagi és molt fàcil. No? Però no té una edat en particular per que siguin aquella edat precisament la que té més risc de patir-la. Qualsevol la pot passar.
Em permets una pregunta, Sergi? Li volia preguntar a la Maria José... No, és que abans parlava de les vacunes. I clar, la tosferina, el primer que pensem de seguida, la majoria, moltes vacunes es posen quan són petits, als infants. Sí. I clar, el que es fan són recordatoris. Aquests recordatoris, a quina edat aproximadament s'haurien de fer? Perquè, no sé, potser amb la tosferina no estem tan familiaritzats.
Bueno, no s'haurien de fer, sinó que s'estan fent, no? O sigui, es fan la vacunació, com tu dius, quan un és petit, no? Que comença als 2 mesos, es posa la primera vacuna, però després, entre el grup de 4 a 6 anys, es fa un recordatori. En els adolescents es fa també un altre recordatori, i ara el que és molt important, que des de fa uns anys es fa, és que totes les embarassades, en cada embaràs, s'aconsella també de fer vacunació per la tosferina, perquè bueno, és com si li transferéssim una miqueta de defenses al nadó perquè pugui arribar fins als 2 mesos, que és la primera vacuna que els administrem.
Però per a la resta de la població, un cop posada la de en una edat més jove, no cal, no? O no es fa?
No cal. L'únic que no es fa, no, perquè no, en principi no cal. Quan faríem aquesta vacunació extra? Doncs aquella població de risc que està en un grup de convivència que hi ha algun cas. Aleshores, si fa més de 5 anys que no s'ha posat aquesta vacuna, doncs podríem fer, es recomanaria fer, si és un pacient de risc, entenem?
Sí.
Doncs es podria fer aquesta vacunació extra, que és recordatori per protegir-lo.
Perdó, aquest pacient
però
de risc...
Però no en tothom.
Maria José, sí. Aquest pacient de risc s'hauria de vacunar cada quan?
No, només s'hauria de vacunar en el cas de que estigués en contacte amb un ambient dintre de la família. Per exemple, tenim un cas, doncs, tenim un pacient vulnerable que fa més de 5 anys que s'ha posat, entenem que ha sigut així, perquè no ens anem vacunant cada 5 anys. Doncs fa més de 5 anys que s'ha posat aquesta vacuna, doncs es recomanaria fer aquesta vacuna extra en aquesta persona en concret. No tant el grup familiar, però sí amb els que són més vulnerables.
I Maria José, es pot convertir en una afectació greu o no?
Sí, clar. Sempre, qualsevol malaltia tenim els riscos de fer complicacions, i hi ha complicacions que poden ser més greus, com poden fer una pneumònia, podem fer aquesta pneumònia es compliqui i fer una insuficiència respiratòria, o en el cas dels nadons poden aparèixer convulsions o inclús encefalopatia. I clar, en cas molt greu, pues, pacients vulnerables o pacients que no estan vacunats, pues, es pot complicar i produir amb molt poc percentatge de pacients, però es poden produir morts també.
I pot deixar seqüeles o no?
Bueno, les seqüeles venen una mica en relació a les complicacions que hagi pogut tenir el pacient. Si tenim complicacions greus, doncs aquestes complicacions poden deixar seqüeles. Però no és el més habitual, però sí que poden aparèixer.
I els tractaments, Maria José, quins serien els principals?
Vale, bueno, pensem que és una, com hem dit, que és una malaltia bacteriana, per tant el tractament de l'acció sempre són els antibiòtics. Vale? En aquest cas tenim la citromicina o la claritromicina. Vale? Depenent del pacient, doncs farem servir una o una altra, és de la mateixa família i són les que s'han de fer servir.
Un cop l'has tinguda, la tosferina, la pots tornar a tenir més endavant o és d'aquelles malalties que no, ja després ja no la pots tornar a tenir, o sí?
No. És una d'aquelles malalties que pots tenir tantes vegades com estiguis en contacte amb algun pacient que estigui afectat. per lo mateix que dèiem de la, de la immunitat, no? Tant la natural com la, la immunitat que confereix la vacuna es va perdent. I això és el que fa que amb el temps, doncs, diguem-ne, que les defenses que havia produït el teu cos de forma perquè has tingut la malaltia o perquè t'han vacunat, com que es van disminuint, doncs això fa que en contacte, un nou contacte amb aquesta bactèria, puguis tornar a passar la malaltia.
Mm-hmm. I, doctora, una altra pregunta. Hem parlat de que es pot encomanar a altres persones, amb la qual suposo que les recomanacions és quan una persona la té, doncs les mateixes que, no sé, ara parlat de la Covid, per si hi ha persones vulnerables, si hi ha nens petits, exacte, doncs diríem que seria més o menys fer el mateix, no?
Exacte. La recomanació, com que és molt, s'encomana molt, doncs la recomanació és que aquella persona que tenim una alta sospita de que té una tosferina o que la tenim diagnosticada perquè hem fet la prova i sabem que la té, és fer un aïllament, val? Un aïllament domiciliari que els dies que haurà d'estar en aïllament doncs dependrà de si fa tractament antibiòtic o no el fa. O sigui, si tenim una persona que està infectada, que li donem l'antibiòtic, doncs haurà d'aïllar-se 5 dies des de l'inici de l'antibiòtic i si no fa antibiòtic haurà d'estar aïllada 21 dies des de l'inici de la tos. Perquè aquí, a partir del 21 dia, encara que continuï amb la tos, ja s'ha vist que la que és menys contagiosa, que ja pràcticament no hi ha risc de contagi. Mm-hmm.
Maria José, una última qüestió molt, molt ràpida. Seria una afectació estacional? És a dir, està subjecta a una època determinada de l'any o no?
No.
Val.
No, són bactèries, no té per què, no és un... Els virus sí que són més estacionals, però les bactèries no. Sí que és veritat que en les èpoques aquestes de més fred pues, és quan han començat i també tenim tots els nanos a l'escola i
més
és
fàcil.
Un focus sí. Petit de contagi
sí,
i de transmissió,
clar.
No?
Perfecte. Sí, sí. Doncs Maria José Cortés, directora del CAP de Terrassa Nord, gràcies per passar pel Connectats. Moltíssimes gràcies per les explicacions. Sí. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Sergi, okay. Bona tarda.
Bona tarda. Jo no l'he passat mai, la tosferina, de
no,
moment.
No, però estàs vacunat.
Toco fusta.
Estàs vacunat.
Suposo.
Vinga, fes memòria. Adéu.
Adéu. Adéu, bona tarda.
Hola, sóc el Marc Arbós del Prat de Llobregat i la sèrie que us recomano és L'Ostient. Situada 97 anys després d'una guerra nuclear que ha destruït la civilització, els supervivents d'una nau espacial que han sobreviscut durant 3 generacions en l'espai envien 100 delinqüents juvenils per a tastar les condicions de la Terra en l'esperança d'eventualment tornar a poblar el planeta. El grup de joves tractarà de sobreviure en un entorn desconegut i hostil, malgrat les bretxes que s'obren entre ells. Un... partidaris de seguir en connexió amb la nau i uns altres a favor de començar de zero sense dependre de ningú. Mentrestant, a la nau, les lluites pel poder polític s'empitjoren, portant els dirigents a situacions extremes i difícils decisions. Sèrie produïda per CBS, podeu veure-la a Netflix, on té 7 temporades.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Per a la gran festa eurovisiva de Catalunya, la Barcelona Eurovision Party, que tindrà lloc per tercer any consecutiu a la capital catalana. És una de les diverses cites que s'organitzen a poc més d'un mes del certamen que enguany es durà a terme a Malmö, a Suècia. Coneixem tots els detalls amb aquesta entrevista de Luis Rodríguez. Bona tarda.
Des de dijous i fins dissabte, diversos espais de Barcelona s'ompliran de música eurovisiva amb la tercera BCN Eurovision Party. Una edició que ve carregada amb novetats que repassem tot seguit amb Olivier Grau. Ell és un dels organitzadors per part de Menuditas Factory. Què tal, com estàs?
Hola, bones, molt bé. Doncs a punt.
A punt, eh? Com van els preparatius ja?
Doncs mira, els últims dies, els dies previs, sempre són una bogeria. La feina grossa ja està feta, però hi ha moltes tasques de last minute i bàsicament són feines de delegacions, tenir els àudios, tenir els vídeos preparats, veure que tot encaixi, vols de darrera hora de delegacions que confirmen in extremis. Bueno, ja és el tercer any i ja sabem una miqueta quins són els problemes de darrera hora, amb la qual cosa ja hem anat guanyant experiència.
L'any passat, de fet, la festa va créixer moltíssim, tant en dies com també en espais. Explica'm, quines novetats teniu preparades per aquesta tercera edició?
Bé, aquest any, que per aquesta tercera edició, mantenim el format de l'any passat. Sí que va haver-hi del 2022 al 2023 va haver-hi un triple salt mortal, perquè vam passar de ser una única nit a l'Apolo a l'any passat ser tres nits, una nit d'inauguració amb festa discoteca, després divendres a Apolo amb una sessió i el que és estrictament la Barcelona Eurovision Party al Palau Sant Jordi. Aquest any mantenim aquest format de tres nits, igual, dijous, dia 4 d'abril, amb una festa d'inici, que és Eurofans Club, DJs amb música 100% eurovisiva. Divendres mantenim aquest calentament abans d'arribar al Sant Jordi, però aquest any no estem a l'Apolo, sinó que estem a la terrassa del poble espanyol. És un canvi substancial perquè és aire lliure. Esperem que el clima i el temps ens acompanyi, però l'espai és maco, és xulo, i no fem només una sessió, fem dues sessions el divendres. Una de tarda orientada a famílies, que és l'hem titulat Esc Young, amb joves figures d'Eufòria, més algun representant d'Eurojúnior i algun que encara està per confirmar. I a la nit tenim el que hem anomenat el Eurojustice, també al mateix espai, a la terrassa del poble espanyol, amb bastants representants del Benidorm Fest i alguna incorporació d'alguna preselecció d'altres països.
Que en aquest cas, el que voleu és fer donar justícia, no? Aquells artistes que
correcte,
potser no han tingut
que
prou.
Que no van tenir l'oportunitat d'arribar ni a una, ja no una final, ni a una semifinal, que es van quedar a les portes del festival.
Sí, sí.
I el dissabte, doncs, arribem per la, és la part gran, Sant Jordi Club, repetim, amb totes les delegacions que de moment ens han confirmat, que, si no em falla la memòria i el recompte, són 14 en aquest moment, i tots els artistes convidats d'altres èpoques o d'altres anys.
El format el mateix que l'any passat amb aquestes delegacions que, doncs, el que deies, no? Tindrà no només la persona o el grup que representi el país aquest any, sinó que també n'hi haurà d'altres edicions posteriors. Explica'ns una mica, doncs, precisament, doncs, què és el que podrem veure en aquest sentit.
Doncs, a veure, el que sí, el format o el que és la Barcelona Eurovision Party el dissabte gran, l'essència és que el públic pugui veure abans del festival actuar als països o escoltar en directe certes cançons que ja van sonant i tal. Evidentment, nosaltres com a organització el que fem és complementar amb certs artistes convidats perquè o ens agraden o perquè són un aniversari o perquè per algun motiu ens han cridat l'atenció, no? En aquest cas, per exemple, aquest any, a nivell d'aniversari, tenim els Harris, que són els guanyadors de l'any 84, que, a més, ho complementem amb la Maya Saizar, que va ser la participant d'Espanya també de l'any 84, amb la qual dos representants del 40, de fa 40 anys, a l'igual que l'any passat vam tenir la Beta el 20 aniversari de Dime, doncs sempre intentem complir alguna efemèride o algun aniversari així. A partir d'aquí, què tenim? Doncs tenim les Ketchup, que doncs, per data no quadren, però són mítiques.
Sí.
Tenim la Zenit, la representant, la multirepresentant de San Marino, que 2011-2020, si podem considerar que 2020 va ser una edició, i ja definitivament 2021 amb el seu himne Adrenalina. I a partir d'aquí tenim la Cornelia Jacobs, que tenia moltíssimes ganes de portar-la a Barcelona i tenim moltíssimes ganes de conèixer-la amb el seu temasso Hold Me Closer. A partir d'aquí, delegacions, doncs, com t'he dit, bueno, la delegació anfitriona, Nebulosa, estaran aquí a Barcelona amb nosaltres, no podíem fallar. Com cada any que hem tingut els representants d'Espanya amb les tres edicions. Tenim per primera vegada un Big Five que teníem moltíssimes ganes, que és França. França no havia vingut encara a Barcelona. No, havíem tingut UK l'any passat, però sí, França no. És possible, i això primícia, que tinguem un Big Five més, que està a punt de confirmar-se. Però ja sabeu que els grans marquen algunes condicions especials i es publiquen quan ells volen, amb la qual cosa està a punt de caure. Anem per tres. Diríem que en tenim tres de cinc, no?
Déu-n'hi-do, eh? Sí.
I a partir d'aquí llegeixo, No sé si se nota que estic llegint, però bueno, tenim Noruega, tenim Eslovènia, tenim Albània, tenim San Marino, els Megara, tenim Sèrbia, tenim Bèlgica, tenim Polònia, tenim Dinamarca, tenim Làtvia, tenim Lituània i fa dos o tres dies vam confirmar Txèquia. Val? De moment, l'evolució que hem anat tenint, jo crec que l'any primer any vam tenir 11 delegacions, l'any passat també vam tenir 14, i pel recompte que t'estic dient dels confirmats i els que estan a punt de confirmar-se, els més de 16 estaran superats. Amb la qual cosa, creixem. Ja sabem que no és una qüestió de quantitat, sinó de qualitat, però la quantitat creix.
Qualitat tindrem, evidentment, perquè hi ha una nodrida representació molt àmplia, com deies, no? dels diversos països que participen al Festival d'Eurovisió de Malmö d'aquest any. I, a més, abans deies, no? Megara, que Megara, de fet, recordem que es va quedar a les portes l'any passat al Benidorm Fest i que finalment aquest any han aconseguit anar en representació, en aquest cas, de San Marino, que tindrem també l'oportunitat de veure'ls un altre cop, ara, amb aquesta proposta que porten també per aquesta edició. A més, no és que una qüestió menor, també tenim presentadors de luxe, tenim Àlex Martín, que repeteix l'any passat, però atenció, perquè també la Nina...
Tenim Àlex Martín, tenim Giuseppe Divela, que ja és mític, ja és el tercer any, vull dir, ja forma part de la família, i tenim la Nina. Tenim la Nina, que, a més, la Nina compleix moltíssims requisits de vinculació amb Eurovisió, per totes les bandes. O sigui, igual la gent més jove no se'n recorda o no ho sap, o els eurofans. Bueno, a veure, eurofans sí, vull dir que ja sabem que els eurofans són enciclopèdies amb potes, però la Nina va ser representant l'any 89 amb la seva cançó Nacida para Amar, un baladón. Després la Nina ha sigut la directora de l'Acadèmia d'OT durant l'època daurada. A més, la Nina va ser qui va acompanyar a la Bet en persona, era la seva coach a Riga, i la va estar acompanyant durant tot el festival. I després, mira, una cosa que... Petit spoiler. La Nina ha estat representant el musical de Mamma Mia no sé quants anys, cantant Waterloo no sé quants anys, i recordem que aquest any és el 50 aniversari de que ABBA va guanyar a Eurovisió. Amb la qual... Tres de tres,
Doncs... Aleshores, podem esperar a veure la Nina cantant de l'escenari o què?
Podem anticipar que Waterloo sonarà, i sonarà molt.
D'acord. Escolta, explica'ns també una mica com va el tema d'organitzar una festa com aquesta, perquè no és l'única, evidentment, a la resta d'Europa també n'existeixen d'altres. Es fa un treball conjunt d'aquesta forma i també, tenint en compte que també tenim la de Madrid, jo no sé també si hi ha una relació de competència o si més no, sana competència entre les dues delegacions, també.
Una mica de tot. En el cas de Madrid, evidentment, som un cas atípic aquí a Espanya, que és l'únic país que té dos preevents eurovisius en el seu mateix territori. És una mica la competència sana, típica i tòpica de Barcelona-Madrid. No t'explica res. Evidentment, la gent i els companys de la Preparty ens porten molta carrera davant, ens porten molta experiència organitzant això. No recordo malament, crec que és el setè o el vuitè o nou any que ho fan ells. Nosaltres estem a les portes del tercer. Aquest any, a més, coincideix perquè les dates són les que són i ja sabem que quan estem amb la pretemporada eurovisiva tots els caps de setmana estan farcits i plens. Ells van just una setmana abans que nosaltres. Això fa que, evidentment, certes delegacions diuen que ja trepitjo espanyola a vegada, no trepitjo dos cops. Algunes no, La majoria dels que estan amb nosaltres també estaran amb ells, amb la qual cosa són delegacions que repeteixen. Però alguns sí que és cert que en algun moment et diuen ja faig un per país. Això no podem negar-ho. A partir d'aquí, amb la resta de preevents, estupendo. No sé si us heu adonat que nosaltres, Barcelona i Londres, estem al mateix cap de setmana aquest any. Nosaltres dissabte i Londres diumenge. Doncs estem coordinadíssims perquè totes les delegacions de Barcelona volen juntes en PAC, en dos avions per separat, en dos horaris diferents, volen directes cap a Londres. I tot això ha sigut una feina de treball conjunt entre els dos equips de producció de dels dos events, el nostre i el de la London Eurovision Party. I sí, a veure, com tots una mica batallem pel mateix, que és tenir la màxima quantitat de delegacions, està clar. És una competència, sí, sana, també, evidentment, una cosa incentiva l'altra. La competència jo crec que sempre, sempre anima i sobretot beneficia els eurofans.
Jo no sé si el fet de tenir la Nina, que va ser, com deies, no, directora de Operación Triunfo, de l'acadèmia, no sé si de cara a l'any que ve, aquest any incorporeu, per exemple, talent jove, no, que hem pogut veure a Eufòries, també doncs, podríem veure algú d'OT d'aquestes darreres edicions, o no sé?
Doncs podria ser. De fet, una mica el que nosaltres tenim la norma no escrita és que l'escenari del dissabte de la Barcelona Eurovision Party del Sant Jordi només poden trobar-ho personatges i artistes que hagin o estiguin a punt d'anar a Eurovisió. Aquesta és la norma i de moment l'hem complert al 100%. Val? Per això creem aquest format de divendres, que és el que donem peu a preseleccions, gent del Benidorm o altres formats, en aquest cas com podria ser Eufòria de TV3 o OT, possiblement en futures edicions.
Volia preguntar, també ara que parlàvem doncs, a nivell una mica més mundial, perquè també doncs, ara fa poc també s'ha doncs, anunciat aquest Eurovision on Tour, que és el primer cop que es farà. A més, portem uns quants mesos que almenys aquí a Barcelona hem pogut veure Zenit, que abans l'esmentaves, però també doncs, altres representants que també han trepitjat Eurovisió, no només l'any passat, sinó també anys anteriors. Cada cop sembla que hi hagi més moviment, no?, per part de, doncs, dels artistes que han participat al festival de trepitjar Europa, de donar-se encara més a conèixer. I bé, volia preguntar-te també doncs, per això, no? Per aquesta doncs, gira que s'ha organitzat i que, de moment, no sé si Barcelona trepitjarà, però que sí que segur és que anirà a Madrid.
Doncs, bé, anava a dir que és que Eurovisió està passant un molt bon moment a nivell de, a tots els nivells, a nivell de públic, a nivell d'audiència, a nivell d'acceptació. Jo crec que ja Eurovisió ha deixat de ser l'event friqui que un reducte molt concret de gent veia aquell programa i l'altra meitat de la població se n'enreia, no? Perquè es veia això, sinó que jo crec que ha guanyat en prestigi, ha guanyat en valoració i això fa que el públic i la base de públic creixi i fa i ens permet doncs, que hi hagi més preevents i que hi hagi projectes com Eurovision on Tour, que és una gira mundial, i dic mundial, em sembla una mica gran, però és que sí que ho és, perquè de moment només hi han anunciades ciutats europees, més ciutats australianes. Sabem que el nivell d'Eurofan a Austràlia és increïble i de fet hem de dir que l'acollida a la venda d'entrades a Austràlia ha sigut considerable. I a més, per exemple, perdona, una anècdota, però vam tenir una de les tres ciutats que vam tenir, es va tenir un problema amb la venda d'entrades amb l'etiquetera perquè era un local complex, no estava volcat les cadires o la distribució i va sortir uns dies més tard. I els eurofans de Melbourne estaven rebeient que per què no sortien les entrades a la seva ciutat. O sigui que ganes n'hi havien moltíssimes. Sí, sí. Estem en una fase, doncs bé, s'anunciaran més ciutats, s'anunciaran més, s'acabarà d'anunciar el line-up. De moment crec recordar que n'hem anunciat 12 participants i n'hi haurà 18, amb la qual falten 6 per anunciar. El repte del projecte d'Eurovision on Tour és enorme, és molt gran. Molt, molt gran. Tingueu en compte que moure artistes de 18 països diferents, amb ubicacions diferents, moltes setmanes amb diferències de 2 shows per setmana. Vol dir que si el dijous estem en una ciutat, el dissabte estem en l'altra, o si el divendres estem en una, el diumenge en l'altra, moure tot l'equip, la producció, el muntatge, serà un repte. Serà un repte molt gran. Però bé, hem agafat experiència durant aquests 3 anys, organitzar la Barcelona Eurovisió Party. És complex, també, perquè gestionem, per molt que la ubicació sigui una, però gestionem, i l'equip de producció aquí són uns cracs, perquè gestionen vols, arribades, sortides. Aquest any et dic que més o menys arriben tots bastant paquetitzats i se'n van tots bastant paquetitzats, però els altres anys uns es volen quedar a Barcelona per disfrutar, uns volen venir uns dies, altres venen de llocs amb connexions ultra remotes, perquè no tota Europa està tan ben comunicat amb Barcelona. Vull dir, les grans ciutats europees sí, però quan ja estem parlant de països nòrdics, Estònies, Lituànies, bla, 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 la cosa se'ns complica. Escales, que arribin tots, ja no el dia de l'actuació, perquè a veure, això no és pujar a l'escenari i cantar. Els dies abans s'estan fent assajos, hi ha proves de so, tenen certes obligacions de trobades en premsa, entrevistes que estan pactades, Tenim, com cada any, una recepció que fa l'Ajuntament de Barcelona oferint-la a totes les delegacions amb representants de l'Ajuntament, de Regidoria de Cultura, de Turisme de Barcelona. Tot això és complex. Amb la qual cosa, el callo ja el tenim una mica agafat i per això ens llancem a la piscina amb Eurovision on Tour. Si no, no ens ho hauríem ni plantejat.
Jo només tinc una petició i esperem que també arribi a Barcelona, a veure si cau.
Doncs t'he de dir que no passarà.
No passarà per Barcelona?
No passarà. La norma és que el tour es farà una ciutat per país, hi ha més països per ciutat, però no hi haurà més d'una ciutat per país. I ja m'ha anunciat Madrid. Sabeu que Madrid és la ciutat d'inici de la gira i, a més, la ubicació més gran. Val? Amb la qual cosa, el que esperem és que els eurofans de Barcelona que vulguin o no vulguin perdre's l'Eurovision on Tour els hi tocaran a Madrid, perquè aquest és el pacte que tenim.
Tenim un AVE que és fantàstic i triga dues
hores. I, a més, hi ha un AVE multitud de marques i d'operadors que surten baratíssims els trens.
Perfecte, doncs hem parat amb Olivier Grau a pocs dies perquè comenci aquesta tercera edició de la Festa Gran d'Eurovisió a Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos un any més aquí al Connectats i que vagi molt bé. I estarem ben pendents de les últimes hores que puguem encara esperar per aquest cap de setmana.
Moltíssimes gràcies, adéu-siau.
Molt bé, doncs ja veieu que ens anem preparant de mica en mica, anem fent una mica de xup-xup per al dia que arribi el Festival d'Eurovisió. Mentretant, anem fent festa i més festa, la qüestió és aprofitar, clar que sí. Doncs aquí acaba aquest Connectats de dimarts, Demà serà dimecres i tornarem amb la versió adaptada a aquest dia de la setmana. Com sempre ho farem a partir de les 4 i 3 minuts. Fins aleshores, acabeu de passar molt bona tarda. Una abraçada.
Rosa dels Vents et convida a la jornada informativa dels cursos d'anglès a l'estranger. T'atendrem personalment a Sant Cugat el dimecres 10 d'abril al Sant Cugat Hotel de 4 a 8 de la tarda. Informa-te'n a rosadelsvents.es. El millor estiu de la seva vida se'l passaran estudiant.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.